La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica, benvinguts al programa que repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Avui som divendres, primer divendres de mes, un mes en el que també hi serem presents i on repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana i sobretot tot l'esport garrotxí, de cap a peus. Iniciarem una sorpresa amb l'Olot, 2.6, millors números que en la primera volta. Empat contra l'Espanyol B i visita el camp del líder, el Terol, i també empat a 0 al marcador. Per tant, els números d'aquesta segona volta són millors que en la primera, però no són suficients. I no són suficients perquè la distància amb el rival que marca la salvació segueix sent la mateixa, 8 punts. Aquest cap de setmana és la final de les finals, és un partit de vida o mort. L'Olot juga contra l'últim classificat, l'Ebre. Si els visitants aconsegueixen assaltar l'estadi municipal, els lutins s'enfonsarien fins a l'última posició i després sí que aixecar-ho és missió impossible. Per tant, confiança en l'equip, confiança en els nous jugadors, confiança en el nou cos tècnic i, sobretot, vine a l'estadi, perquè són aquests moments on el club necessita la ciutat i les ganes de tirar endavant. Si els lutins guanyessin, farien 5 punts de nou, per tant, ja serien 3 més que en la primera volta. Més endavant, com sempre, parlarem amb els nostres especialistes, en David Planella, sobre el partit més transcendent de la temporada, que de ben segur que marcarà un abans i un després en la confiança de l'equip i en les aspiracions del mateix. Com sempre, repassarem la primera volta del Bors de Tosca a primera catalana, les figures dels garrotxins a segona, derbi de la Vall a tercera catalana i la quarta catalana amb els seus atractius partits del cap de setmana. I en l'àmbit poliesportiu, bàsquet garrotxí, waterpolo, amb un dels partits més importants de la temporada contra el segon classificat, tenis taula amb el divisió d'honor i, com no, ens deixarem mai amb la visita de l'hoquei Olot a Terres Gallegues. També repassarem, òbviament, el vòlei Olot com ho fem cada cap de setmana. Això és tot de La Tàctica, del primer cap de setmana de febrer. Així que, sense més especulacions, comencem La Tàctica.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre ja sabeu i cada divendres us ho repetirem que La Tàctica obre la secció de l'Olot i el programa amb ritme i música i aquesta vegada no ens quedem curts. Venen corbes pels lutins i hem de mirar si les agafem bé, és a dir, guanyant aquest diumenge, si el cotxe se'ns en va de la carretera, que seria fer un puntet, o si ens estampem amb el cotxe a la primera de canvi, que seria caure derrotats contra l'Ebre i per tant caure a l'última posició de la segona ref. L'Espanyol veia el líder, el Terol, ja han provat el nou Olot de la segona volta, un Olot que de moment ha millorat els resultats de la primera, aconseguint dos empats contra dos rivals de prestigi i deixant la porteria en una ocasió. La nova cara de l'Olot, amb Iñigo Arriola al capdavant i Albert Blázquez com a ajudant, del qual s'encarrega de la cara tàctica de l'equip, encara una setmana de vida o mort contra un rival que ve d'una victòria, la seva primera del curs a casa, contra Lleida Esportiu per 1-0. El rival acumula 12 punts amb 19 partits, dos menys que els olotins. 9 empats i 9 derrotes i la victòria d'aquest cap de setmana, seguida de 9 gols a favor i 17 en contra, són els números d'un rival que pensarà el mateix que nosaltres, ens ho juguem tot. Aquest cap de setmana es poden decidir moltes coses, ja que els enfrontaments entre rivals directes permetran que els de la zona de baix s'hi deixin punts. Mallorca ve contra l'Atlètic Saguntí, els dos en zona de descens. L'Eivissa que rep el Badalona Futur són alguns dels partits d'aquesta 20a jornada. I és que l'objectiu principal és guanyar per començar a retallar punts de l'equip que marca la salvació, que és el Badalona Futur amb 22 punts. Si més no, arribar a l'últim tram de la temporada amb opcions reals de poder salvar la categoria, que és l'objectiu principal. El partit es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. A l'Ebre va empatar 1-1 en un partit marcat per la lesió de Marc Castells. Recordem que des d'una hora abans estarem a Ràdio Olot en directe per fer la millor prèvia de l'Olot Ebre amb en David Planella, que és precisament companys a qui tenim ja en directe. Però com sempre, David, deixa'm fer-te esperar un moment perquè sempre pugem les pulsacions i el ritme dels nostres. Ara sí, David, bona tarda, com estàs?
Què tal, Aniol? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot que torna a jugar a casa a l'estadi municipal aquest diumenge a 4:45, que podríem qualificar aquest partit com una final de les finals, no? Un partit on ens pot donar aires per seguir confiant en la salvació, un partit que pot acabar d'enfonsar-ho tot, no?
Sí, un duel de necessitats, perquè si nosaltres estem així, l'Ebre encara està un pèl pitjor, 2 punts per sota. És a dir, que per primera vegada podem dir que l'Olot és favorit en un partit, no? No havia passat mai, potser fins ara, aquesta temporada, i passa aquest diumenge perquè l'Ebre és cué i l'Olot és penúltim. Per tant, diríem que potser és molt aviat per dir-ho, però un està a 8 punts i l'altre 10 de la permanència. Jo crec que sí que podem dir que és gairebé l'últim tren per un dels dos equips. Només un dels dos podrà creure, no?, després del partit d'aquest diumenge, que la permanència pot ser possible, que pot agafar aquest últim tren cap a la salvació. Qui perdi, o si empaten, seran tots dos, quedarà molt despenjat i amb la moral molt marmada. Pensa, ja en parlarem, l'Ebre ve de guanyar el seu primer partit la setmana passada, per tant, enfront d'aquest partit contra l'Olot, amb aquesta il·lusió, no?, d'encadenar dues victòries, avançar l'Olot, per tant treure el cap de la part més baixa de la taula, il·lusionar-se amb la permanència, i l'Olot, amb el canvi de tècnic de la setmana passada, amb el punt al camp del líder, etcètera, etcètera, i jugant a casa contra el Cué, també pensa que aquest partit és clau, és vital per fer aquest clic i avançar, no? És a dir, són dos rivals molt semblants que toparan i només un se'n sortirà, un o cap, i llavors sí que l'empat condemnaria els dos equips.
David, més endavant parlarem de l'Ebre, ja, bueno, més endavant això, analitzarem el rival d'aquest diumenge, però parlem de l'entrenador, no?, de la figura principal del primer entrenador. La setmana passada era Íñigo Arriola qui estava al capdavant. Aquesta setmana, tant que ha sortit als mitjans com qui dirigirà l'equip, és Albert Blázquez. Explica'ns una mica, treure's en els dubtes i explica'ns la situació.
Sí, la situació és fàcil d'entendre, ho vam explicar diumenge a la retransmissió, i és que Íñigo Arriola, tot i ser anunciat com a primer entrenador ara fa una setmana, no té el títol de tècnic, no té el carnet. Llavors, la llei és clara: si tu no tens el títol, si no tens el carnet, no et pots asseure a la banqueta principal i no et pots aixecar a donar ordres durant els partits. Per això, diumenge passat a Terol, quan Íñigo Arriola, que estava assegut en una banqueta auxiliar al costat de la banqueta principal, es va aixecar aprovar de donar un ordre, l'àrbitre el tenia fitxat i immediatament se li va acostar i li va ensenyar targeta roja, perquè allò no ho podia fer, no? En veure el club, en veure que podria tenir problemes si, a més, posa davant dels focus a Íñigo Arriola, com havia fet, no?, perquè havia fet la roda de premsa prèvia, el postpartit, fins i tot l'entrevista a la banqueta de la televisió. És a dir, clar, teníem a Íñigo Arriola com a primer entrenador al focus. En veure el club que això li pot portar problemes, ha decidit que fos Albert Blázquez el primer entrenador oficialment, perquè ell sí que té el títol d'entrenador i, per tant, ell sí que podrà seure's a la banqueta. Ara ja té la fitxa de tècnic a punt per seure-s'hi aquest diumenge, aixecar-se, donar ordres, fer les rodes de premsa, fer les entrevistes, estar en el focus. Per tant, la situació és fàcil. Íñigo no té el títol, Blázquez sí, i per això hi ha hagut aquest intercanvi de papers. Al final, de portes cap endins, el cos tècnic jo crec que continuarà funcionant com s'havia decidit fa una setmana que funcionés, no? I Blázquez seguirà fent la feina que feia i Arriola la feina que feia. Al final és un tàndem, i jo sempre he dit des del primer dia que es tracta d'una banqueta molt col·legiada, fins i tot amb la figura de l'Exterme, que és molt important, supervisant i assessorant, no? Ferran Joan Miquel també ha fet un pas endavant. És a dir, jo crec que no només són Arriola i Blázquez, hi ha tot un cos tècnic que tot en si guanya més importància.
Doncs veurem si funciona aquesta tercera prova d'entrenadors en aquest any. Parlem del rival de diumenge, parlem de l'Ebre, vam empatar 1-1 allà, si no vaig equivocat, per tant, quin rival ens trobarem davant a l'estadi?
És un equip que ha competit, és a dir, tot i anar sempre a cué, ha competit sempre, ha perdut partits, molts, però no pas per gaires, sempre ha competit, i és un rival competitiu, rocós, que no vol tenir gaire la pilota, que segurament es tancarà darrere, que defensarà el resultat, intentarà trobar el gol a la contra, no? Jo crec que ens hem d'esperar un equip, vaja, a mi m'estranyaria que l'Ebre vingués a intentar robar la pilota a la Unió Esportiva Olot, però això també pot ser positiu, perquè per primera vegada jo crec que tenim l'oportunitat de veure un Olot dominador amb la pilota, que porti la iniciativa des del principi i que pugui ser valent. Fins ara, jo crec que tenint en compte els rivals que hi havia, la situació de la classificació i la situació de l'equip, l'Olot havia sigut una mica poruc, no?, en segons quins partits. Lògic, pel que et dic, perquè la confiança està molt marmada. Contra l'Ebre, jo crec que es pot sentir una mica més valent de poder dominar la situació, i més a casa, on fa tant que no es guanya des de principis d'octubre, i on s'ha de buscar aquesta victòria, no? Ho hem repetit en els últims partits abans a casa, que cal fer-se força a l'estadi municipal per sumar les victòries necessàries per salvar-se. Per tant, aquest diumenge, entre que el rival és el Cué i entre que tornes a jugar a l'estadi municipal, l'Olot sap que la victòria és una obligació.
I ja per últim, David, si no hi ha cap notícia d'última hora ni cap canvi, sembla ser que la infermeria està totalment buida, no?
Totalment buida, tant de lesionats com de sancionats. Jo crec que deu ser la primera vegada, evidentment, des que s'ha confirmat que Carles Mas ja no és a l'equip, ja no té la fitxa, que Ferran Brugué tampoc perquè estan lesionats de llarga durada, deixant de banda aquests casos de lesions de llarga durada, pot ser el primer cop a la temporada que l'Olot no tingui ni una baixa per afrontar un partit, cosa que és molt positiva pels entrenadors. Podran triar, podran remenar, podran fer l'11 que vulguin, la convocatòria, hauran de deixar jugadors fora de la llista. Per tant, recuperem a Manel Busquets, que la setmana passada no va viatjar a Terol perquè estava sancionat amb 5 targetes grogues, i la resta, si no passa res d'aquí a diumenge, tots estan bé físicament per poder afrontar aquest partit tan important contra l'Ebre. Veurem quin 11 treuen Arriola i Blázquez, quin sistema, perquè l'altre dia Arriola va mantenir el 3-5-2 dels últims partits de Risueño, però a casa, i tenint tants extrems i contra aquest rival, no seria descabellat que canviés el sistema i apostés més per un 4-2-3-1 o un 4-3-3 o un 4-4-2 fins i tot, però en tot cas hi ha moltes incògnites, però la part bona és que els dos tècnics podran triar perquè tenen, com dius, la plantilla disponible.
Doncs David, recordeu, avui ens de Ràdio Olot i de la Tàctica, diumenge 4:45 de la tarda, Olot-Ebre, el penúltim classificat l'Olot contra l'últim l'Ebre, des de 4:15 ja estareu allà en directe explicant-nos el detall de tot el que passi.
Duel de nervis entre dos equips molt necessitats, a veure qui s'emporta la victòria. Hi serem.
Moltes gràcies, David. Anem amb Albert Blanques.
Bé, ara ja estic ficat, ja amb el nou rol. I res, a mirar de salvar-ho pues, des del lloc que toqui. No? Al final ens hem d'ajudar entre tots, se m'ha proposat això. Jo he dit que sí que al principi m'ho vaig tenir que pensar i va costar força fer aquest pas perquè volia dir no jugar més aquest any. Però bueno, el club m'ho va demanar, crec que així puc ajudar el club amb el que es necessita dins del club i endavant i a per totes. Sí, bueno, si coneixes el Blázquez jugador, més o menys ja saps el que m'agrada, no? El que... Bueno, a mi m'agrada el joc amb pilota, però bueno, que tampoc renuncio que siguem de jugar camp contrari, doncs jugar una mica més directe i a partir d'allà agafar caigudes, segons el rival. El rival ens marcarà què volem proposar i la línia seguir serà aquesta. En funció de contra qui juguem, doncs proposar unes coses a unes altres. Bueno, i és que ja et dic, nosaltres jo crec que tampoc hauríem d'estar tan avall pels partits que s'han fet, però el que passa és que quan entres en mala dinàmica, doncs a vegades costa, no?, girar-la, i l'Ebre és un equip d'aquests que ha tingut partits que els pot guanyar per coses de futbol, no?, que per això ens agrada tant aquest esport, doncs no guanya, empata o perd. Però ja et dic, l'Ebre, els partits que ha perdut, em penso que no n'ha perdut cap per més de 2 gols, això ja et diu el què, no? Diu que si guanyes, doncs t'ho ficaran complicat, i si vas perdent, doncs t'ho ficaran encara més complicat perquè els empatis. És un equip que molt, molt consistent, molt, molt, molt junt i que costa fer-los mal. Sí. Jo he estat aquí anys que la cosa no ha anat bé i que hi havia molta gent a l'estadi. Suposo que també els resultats tenen que acompanyar, i això és més cosa nostra que seva, però ostres, és un any que ara ens agradaria, no?, que hi hagués gent a l'estadi, que vingués molta gent. Sense anar més lluny, l'altre dia el camp del Teruel estava ple, i diria que no hi havia cap equip del Teruel que fos de Teruel, cap jugador del Teruel que fos de Teruel o de la zona. O sigui, ostres, si ells ho poden aconseguir sense tenir ningú de la zona, nosaltres que el 70-80% som d'aquí, és una motivació, no?, veure l'estadi ple o amb molta gent, que ja et dic, que passa perquè guanyem i treure bons resultats i fer bon futbol, que és el que vol la gent. Després, a partir d'aquí, ja segur que la gent s'anima, però estaria bé moments així d'hores baixes, doncs que ells fossin l'apoyo, no?
Recordem que els olotins rebran el cué de la categoria l'Ebre aquest diumenge a l'estadi municipal a 4:45 de la tarda. Des d'una hora abans, a Ràdio Lota, Mandeví Planella i el seu equip amb tots els detalls del partit i la retransmissió en directe. La jornada 20 de segona ref tindrà protagonisme durant el dia de diumenge. A les 11 del matí obrirà la jornada el Mallorca B Atlètic Saguntí. A 12:45 del migdia, Deportiu Aragón Terol. A les 12, Manresa Formentera, Terrassa Penya Deportiva, Lleida Esportiu València Mestalla, Hércules Prat i Eivissa Badalona Futur. A la tarda, a 4:45, Olot Ebre i tancarà la jornada l'Alzira Espanyol B a les 5 de la tarda. A la classificació, després de 19 jornades, el Terol segueix sent el líder del grup amb 38 punts. El segueix el València Mestalla amb 36, els mateixos que la Penya Deportiva, Espanyol B amb 33 i tanca la zona de play-off al Terrassa amb 30 punts. A la zona de baix, el Lleida Esportiu estaria en la zona de play-out amb 21 punts. A Eivissa ja seria equip de tercera divisió amb els mateixos, l'Èdic segon amb 18, Mallorca B amb 15, penúltim l'Olot amb 14 i l'Ebre últim classificat amb 12 punts després de la victòria d'aquest cap de setmana.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca, un tortell de Can Carbaceres o una samarreta o una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge contra l'Ebre a 4:45 de la tarda des d'una hora abans en directe des de Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Terol 0, Olot 0. Hem jugat un quart d'hora, més d'un quart d'hora, amb un home més. Hem jugat més de 10 minuts amb dos homes més. Hem tingut aproximacions, però n'hem arribat a tenir grans ocasions i no hem pogut marcar.
No va poder ser. Ni amb les expulsions del rival, l'Olot no va poder marcar. I ja fa més de 3 mesos que no guanya. Diumenge ha de canviar la dinàmica. Sí o sí? Perquè rebem el cué i la victòria és obligatòria. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal Olot-Ebre. A 4:15 de la tarda la prèvia i a 4:05 el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Sí o sí, teva comiga, mami, sí o sí. Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
I abandonem la segona ref i anem a la Primera Catalana amb el Borja Tosca, que vol mantenir aquesta dinàmica positiva, on porta 4 partits seguits sense conèixer la derrota. Els homes de Jaume Miquel Salavedra van empatar contra el Bescanó a casa, 1-1. Els visitants es van avançar al marcador al minut 6 de partit i abans del descans, Àlex Darnés, qui si no, va aconseguir posar l'empat al marcador. Ara mateix el Borja Tosca és 14 a la classificació, a només 3 punts del descens directe. El pròxim partit dels grocs serà aquest dissabte a casa contra el Caldes de Montbui, l'inici de la segona volta a les 4 de la tarda. La jornada 16 de Primera Catalana comença el dissabte a les 4 de la tarda entre el Bescanó Parets, Bos de Tosca, Caldes de Montbui i Torelló Figueres. Diumenge a les 12, Mollet Cangivert, l'Escala Manlleu i Granollers Palamós. A 4:05 de la tarda, Banyoles Lloret i a les 5 tancarà la jornada el Mataró Vic. A la classificació, l'Escala segueix al capdavant amb 35 punts, el segueix el Granollers amb 30, Figueres amb 29, Vic amb 28 i Lloret amb 27. A baix, a la zona lletja, el Bos de Tosca, 14 amb 14 punts, Mollet amb 13 i Parets amb 11.
Segona Catalana.
A Segona Catalana comencem amb el Sant Jaume Olot B. El filial de l'Olot no ve amb una bona dinàmica, després de 2 partits seguits perduts, l'últim, al camp del Bisbalenc per 3-2. Aquest dissabte a les 4 de la tarda reben el cué de la categoria, el Viladamat. Els garrotxins són 5ens classificats a 10 punts del play-off amb 22 punts. L'entrenador Jordi Feixa parla del Viladamat i del gradament d'aquest equip.
Amb totes les connotacions que tenim aquesta setmana, doncs poder el partit més complicat per preparar-lo i per jugar-lo que portem de temporada, ja que rebem un equip que jo per mi és dels que proposa més coses dels que tenim a la Lliga, ben treballats. A mi allà hi ha el seu camp, que és un camp de gespa natural, però petitet, em van agradar. Tenen diferents recursos, vale? I et poden complicar molt la vida, i després també la complicació, doncs, que nosaltres anem amb moltes baixes.
Per altra banda, el Besalú segueix amb la mala dinàmica i no aixeca cap. Les lesions, la mala sort i la poca eficàcia de cara a gol que tenen els besaluencs els porten a situar-se en penúltima posició, amb només 13 punts. Aquest cap de setmana visiten el camp del líder, el Torroella, amb l'objectiu de sumar els 3 punts i tornar a mirar cap amunt. El partit es jugarà el diumenge a 4:45 de la tarda a Torroella. L'entrenador, Manuel Puigbert, afirma que no és impossible anar a guanyar el camp del líder.
El partit al camp del Torroella és el líder del grup. La veritat és que és molt complicat, evidentment. Ells estan en una dinàmica molt positiva i nosaltres estem totalment al revés, no? Lesions, resultats negatius, sensacions, al final tot això, doncs, es va sumant, i aquesta setmana hem hagut de fer, doncs, una mica de paro mental per intentar, doncs, bueno, primer de tot incorporar algun jugador, perquè evidentment ens hem quedat curts a plantilla, i refer una miqueta, doncs, la moral dels jugadors, i així és tal com diem a Torrella, intentar, doncs, revertir aquesta situació on realment, en l'espera de recuperar efectius, doncs puguem ser el màxim de competitius. Jo crec molt amb l'equip i estic convençut, doncs, que donarem volta a la situació, però no deixa de ser, doncs, que és complicat en aquests moments.
Després de parlar de la segona catalana i de la mala dinàmica tant del Sant Jaume com del Besalú, anem a parlar de la tercera catalana i la sorpresa d'aquest diumenge, el derbi entre les Predes i el Sant Privat.
Tercera catalana.
A tercera catalana ja tornem a tenir la grossa. El derbi més esperat de la temporada no pot passar en millor moment. Els dos equips a un punt de diferència en una posició còmoda a la taula, sense patir del descens, i en cas que aquest fos el primer pas per fer una bona segona volta, amb opcions a posar-se dalt. El partit entre les Preses i el Sant Privat es juga aquest diumenge. Com sempre, el derbi es comença a escalfar i el capità dels Verds, Ferran Presta, creu que serà un partit similar de la primera volta, igual de complicat.
Diumenge tenim l'oportunitat de poder agafar una mica d'avantatge, no? I aviam, el partit espero que sigui un partit disputat, evidentment ho serà, perquè n'hi ha moltes ganes per part dels dos clubs, entenc, i al final acaba tirant de tòpic, acaba sent un partit com un altre, però realment, si ens ho parem a pensar, no ho és, perquè és un partit que jugues contra amics, jugues contra l'equip veí, i aquests partits sempre es volen guanyar. Per tant, per la meva part, espero que els punts es quedin a casa, però també espero que el partit sigui un partit disputat, un partit amb intensitat.
Per altra banda, a l'altra cara de la moneda, un dels jugadors que porta més anys al Sant Privat d'en Bas, Jordi Imany, creu que tot i la derrota al camp del Camp de l'Ànol, arriben en un bon moment.
La sort que tenim és que queda una volta sencera per poder revertir la situació i per poder portar el Sant Privat allà on es mereix i on estava acostumat a estar aquests darrers anys. Serà un partit complicat aquest cap de setmana. Les Preses és un equip que està també en una posició com nosaltres, practiquen un bon futbol, tenen jugadors diferencials i també tenen un bon entrenador, i ja està, intentar potenciar les nostres virtuts i minimitzar-los amb ells i guanyar.
La resta de partits. Dissabte comença a 4:45 de la tarda, Sarrià de Ter, Fontcoberta, i com a Cros Fornells. A les 4, Badesenc, Sant Gregori, Camprodon, Cellera i Amer, Cornellà de Terri. A 4:45 de la tarda, Atlètic, Banyoles, Camp de Bànol. Diumenge a les 5 de la tarda, les Preses, Sant Privat d'en Bas i Santa Pau, Garrotxa, un altre derbi garrotxí. El partit entre les Planes d'Hostoles i els Sant Ponts ha quedat ajornat. Pel que fa a la classificació, el millor del Ripollès és la Badesenc, tercer amb 33 punts, i el pitjor, el Camprodon, amb 21 punts i en 11a posició. El millor garrotxí és les Preses amb 23 punts i en 9a posició, i el pitjor segueix sent el Garrotxa amb 11 punts i últim classificat.
Quarta catalana.
A quarta catalana, a les 4 de la tarda, aquest dissabte, La Canya, Sant Roc, Sant Joanenc, Hostoles, Besalú B, Maià, Serinyà, Sant Pere Martí, Castellfollit, Usó, Sant Miquel de Camp Major, Camós i Bon Matí, Vall d'en Bas. Diumenge a les 11 del matí, Joanetes, Les Preses B, i a les 4 de la tarda tancarà la jornada el Montagut Atlètic Olot. A la classificació, 4 garrotxins en les 4 primeres posicions, líder l'Hostoles amb 41 punts, seguit de Sant Joanenc amb 39, Sant Pere Martí amb 37 i Sant Roc amb 33, a baix l'Atlètic Olot penúltim amb 7 punts i el Maià amb 4. Deixem els camps de futbol i entrem a llocs tancats, pavellons, piscines i pistes, que també s'hi juguen un munt de coses aquest cap de setmana. Anem al poliesportiu.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I comencem parlant del poliesportiu, com sempre, amb hoquei. Ja com mes i mig després, l'hoquei Olot torna a fer les maletes per viatjar a la Corunya. Aquest cop no ho farà per enfrontar-se al Dominicos, sinó al Companyia de Maria. Serà la segona jornada de la segona volta, després que els olotins aconseguissin la victòria davant el Vendrell per 3-1 al cap de setmana passat, un resultat que va servir perquè els de García i Piera ampliessin la distància amb el descens a 5 punts. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, espera que l'equip segueixi en dinàmica positiva.
La línia és positiva, o sigui... Ja des del partit de Taradell, que es va jugar molt bé, o sigui, aquesta setmana passada, perdó, vam tenir el control del partit en tot moment i res, tres punts que eren importants, que els hem aconseguit, sí que els jugadors estan animats, estan amb moltes ganes de seguir i, bueno, intentar reforçar aquesta línia positiva que tenim en aquests dos últims partits.
El rival d'aquest dissabte de l'hoquei Olot no porta bons records a la Garrotxa. El Companyia de Maria ha estat l'únic equip fins al moment que ha guanyat a la pista Josep Jou. Era la jornada 2 amb un hoquei Olot plegat de baixes i que no va firmar el seu millor partit perdent per 3-5. García avisa de la dificultat del rival.
En moments et poden fer alguna cosa que no t'esperes, molt ben estructurats normalment amb 2-2, sempre buscant passades i tallades molt fortes. Bueno, a un equip que li agrada molt... Li agrada molt sortir a les transicions.
El Companyia de Maria hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a 2:15 del vespre al Polideportivo El Vinya 2. Des de les 7 de la tarda es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot.
Final, 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 final a la Josep Jo. Ben tornada, victòria. Benvinguda a casa la Josep Jou de peu i per fi tornen els 3 punts al caseller de l'hoquei Olot.
És descrit de les parets.
3 jornades després, l'hoquei Olot va tornar a guanyar. I ara no es vol aturar. Aquesta setmana, viatge a Galícia a la recerca de la segona victòria consecutiva. Dissabte, en directe des de La Corunya, Companyia de Maria, hoquei Olot. A les 7 de la tarda, la prèvia, i a 8:15, el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
I marxem ara a la piscina. La secció de waterpolo del Club Natació Olot afronta aquest dissabte el partit més important de la temporada. Els olotins són segons classificats, amb 8 partits guanyats i un de perdut, precisament contra el rival d'aquest dissabte, el Manresa. A l'anada, l'Olot va perdre per 12-11 en un partit on els homes de Jan Ivern van aconseguir remuntar en diverses ocasions. Els dos equips arriben igualats de forces. El Manresa, per la seva banda, no ha perdut cap partit i visita l'Olot amb un enfrontament menys i amb una dinàmica clarament positiva, després de guanyar per golejada el GEC. L'entrenador de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot reconeix la importància del partit d'aquest cap de setmana.
Bé, com tu dius, és probablement el partit més important de la temporada. Ells no han perdut cap partit, nosaltres l'únic partit que hem perdut va ser contra ells a casa seu. Arribem bé, els dos equips arriben bé, vull dir, fa moltes jornades que no perdem cap partit, que no perdem cap punt. Arribem pràcticament igualats de forces, que cada setmana es decidirà tot partit clau i a partir d'aquí també hem d'intentar no fallar.
Perquè la diferència de gols sigui favorable, els olotins han de doblegar el Manresa aconseguint la victòria per 2 gols o més. El partit començarà a 6:45 de la tarda a les instal·lacions del Club Natació Olot. I tornem al pavelló i ho fem amb bàsquet garrotxí. La Vall d'en Bas masculí va tornar a guanyar segona catalana i segueix líder del seu grup. Aquest diumenge visiten la pista del Ripoll a 4:00 PM. A segona catalana femenina, les noies de l'en Bas van guanyar per la mínima i també segueixen primeres del seu grup. Aquest cap de setmana, el dissabte, reben el doble seu Vilaolareix a 6:45 PM. A tercera catalana, el desè classificat la Piolot rep el Sant Narcís demà a 8:15 PM. L'en Bas, setè classificat, descansa aquest cap de setmana i el partit contra el Begur s'ha posposat el dia 19 de febrer a 7:00 PM. El grup 10 de tercera catalana. El grup 10 de tercera catalana, el sisè classificat, el Club Bàsquet Olot, rebrà el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, dissabte a 6:45 PM. El mateix dia, el novè classificat, el Sant Joanenc, rebrà l'Escolàpies Figueres a 7:00 PM. I en clau femenina, tercera, s'ha acabat la fase prèvia i els tres garrotxins han quedat aparellats en els tres grups diferents. La Pia Olot, que va quedar segona en la fase prèvia, disputarà la fase de play-off per aconseguir l'ascens. El primer partit de la Pia Olot serà el proper 25 de febrer a casa contra el Caldes de Malavella a 6:45 PM. L'embàs, que ha quedat cinquè de la fase prèvia, se situa en el grup 2, on no hi ha res en joc, i visitarà la pista del Camp de Bànol el pròxim 11 de febrer a 4:00. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ha quedat penúltim de la fase prèvia i està col·locat al grup 3, on tampoc s'hi juguen res. El primer partit dels de Sant Joan serà el pròxim diumenge, dia 12 de febrer, a 6:45 PM, a la pista del Club Bàsquet Vall del Terri Rosa d'Abril. I seguim, no marxem del pavelló i ho fem amb el Vòlei Olot. Els olotins són setens classificats i venen de perdre a la pista del Manresa. Aquest cap de setmana rebran el Vòlei Mundet, el líder de la categoria, amb 38 punts. El partit es jugarà al Pallacs aquest dissabte a 6:45 de la tarda. I en tenis taula, l'Olot segueix sent el líder de la categoria i va a ritme de rècord. No ha perdut cap partit i aquest cap de setmana vol demostrar que vol fer els deures de forma excel·lent. La setmana passada va descansar i l'equip format per Diego Pinyó, Marc Aimel i Arnau Pons rebran aquest diumenge a les 11 del matí al Mataró. L'entrenador del club tenista l'Olot, Òscar Gallego, ens explica la complexitat del partit i la capacitat que han de tenir els seus jugadors per no relaxar-se.
Bueno, el partit de Mataró és un partit que la primera volta va ser relativament fàcil perquè jugaven amb tres jugadors nacionals d'un nivell mig i bueno, vam guanyar 5-1 sense massa problemes. A la segona volta, aquest cap de setmana serà diferent perquè ells tenen un jugador defensiu japonès que juga molt bé, molt, molt bé. I bueno, en principi el partit ha de ser nostre, espero guanyar, però bueno, hem de vigilar, com et dic, perquè aquest jugador és bastant fort i si ens despistem una mica, doncs podríem anar al doble i passar-ho molt malament, no? La intenció és estar molt concentrats i perquè els altres jugadors tampoc juguen malament, és estar molt concentrats i mirar a treure el partit endavant, com sempre.
I això és tot de la tàctica del cap de setmana. Anem a fer-ho ràpid i senzill, que guanyin tots els garrotxins i que sigui un cap de setmana únic d'esport garrotxí i de gaudir de l'esport, una cosa que si és veritat que cada vegada fem menys. Bon cap de setmana, tactiqueros i tactiqueres. Això és tot. Adeu-siau.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.